Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Gràcies. 110. Aquest és el preu del barril de petroli ara mateix. Bé, fa uns minuts. Ara segurament ja ha pujat. M'ho acaba de dir el nostre tècnic, el nostre realitzador avui, el Sergio López, m'estava dient, ja va por 110. 110 dòlars és el preu del barril. Això què significa? Significa que tot serà més car, que absolutament tot serà més car. Començarem per la benzina, evidentment, que ja es nota, que ja hauríem de parlar de tot això. Parlarem del gas, parlarem de l'electricitat, i a partir d'aquí, doncs puja tot. Pugen els transports, evidentment. I si puja el transport, pujaran els transports de productes. Qualsevol producte que estigui transportat, doncs pujarà el seu preu. I si mirem el camp, les qüestions encara són més greus. Mireu, el passat dijous... Els fertilitzants eren un 72% més cars que el dissabte, que un dissabte abans. 72%. És a dir, que la qüestió està pujant d'una manera absolutament brutal. És els efectes de l'impacte de la guerra a Iran, que està tenint aquestes conseqüències a la nostra economia diària, i espera't un moment, que tot això pujarà encara més. La pujada, parlava de la benzina, dels 17 cèntims al litre de benzina i la preocupació de les exportacions de les empreses amb vincles a països de l'Orient Mitjà, doncs s'afegeix, atenció, un sector que sempre és molt vulnerable a qualsevol conflicte mundial. Feia referència, la pagesia. Per què? Doncs per la pujada de dos preus indispensables per la seva activitat. Un, que hem comentat, el gasoil professional, i dos, els fertilitzants. És una pujada directa i prevista per aquesta mateixa setmana. Sergi Tor, com està el sector?
Doncs preocupat. Bona tarda,
bona tarda,
José Miguel.
Rei.
Preocupat i seguint, jo crec, que l'actualitat de COPE internacional. És a dir, a hores d'ara, tot depèn la seva feina i el seu treball dels conflictes bèl·lics que hi ha a Ucrania, en menor medida, sobretot ara, doncs, des de fa 9 dies, la guerra a Iran. Ja quan va passar les primeres setmanes de la guerra de la invasió russa a Ucraïna, el gasoil professional va tocar un màxim de 1,70 euros. Però ja va superar l'euro. I això ja no s'ha baixat més. Aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra, Carles Vicente, responsable de fiscalitat del sindicat Unió de Pagesos, apunta que des de la guerra d'Ucraïna el gasoil agrícola ja no ha baixat de l'euro i avisa de que a hores d'ara i abans de la pujada que hi haurà per aquesta setmana de preu del fertilitzant, el sector d'herbacis de Catalunya ja està treballant per sota de costos de producció.
Per tant, no va baixar mai de l'euro ja. I ara els fertilitzants s'han disparat els costos de producció. Hem tingut molts problemes en aquest moment. El sector d'herbacis ara, en aquest moment, està gairebé al llindar de la venda de pèrdues per davall de costos de producció. Per què? Pues perquè els inputs, els fertilitzants, no han abaixat el preu, sinó que ara, en aquest moment, la tendència serà pujar. Fertilitzants o insecticides, etcètera, etcètera, pues venen ja amb una pujada considerable. Preocupats del tot.
Preocupats del tot. Hores d'ara seria difícil xifrar quina serà la pujada perquè evidentment el mercat fluctua, però també hi ha una cosa clara, José Miguel.
Sí.
La cadena acaba amb el consumidor. I això, doncs, la lògica empresarial te destaca de que hi haurà un augment de preus, que a la vegada també té un efecte col·lateral, perquè quan hi ha un augment de preu és menys competitiu en el mercat respecte al que pot ser la competència. Però a hores d'ara, doncs, pagesos i ramaders de Catalunya estan llegint i escoltant a COPE l'actualitat internacional.
Mira, si posem dades a sobre la taula, posarem una. Si parlem del preu de la llum, ja davant de tot això, que també entra dins de la pagesia i absolutament ens afecta a tots. El preu de la llum s'ha disparat només en 10 dies, un 723%. 723%. Això què vol dir? Que aquest conflicte portarà a les 8 d'aquest vespre el preu del megawatt hora fins al 202 euros al megawatt, com estava comentant. És una autèntica barbaritat. Això que estem parlant de que, clar, el preu del gas s'ha disparat un 60%, el preu de l'electricitat el situa en aquests 100 euros al megawatt hora, és a dir, que la factura es dispararà. Ara, mirant tot això que estaven explicant dels fertilitzants, el gasoil professional aplicat al camp, estem parlant de que tard o d'hora, tot tard o d'hora, aquests preus arribaran més d'hora que tard. En parlem de tot això, d'aquesta pujada, com ho veuen des de les cooperatives. Parlem amb el senyor Jaume Josep, que és gerent de la cooperativa agropecuària Gavà i Baix Llobregat. Jaume, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Quina previsió hi ha de pujada de preus de fertilitzants i gasoil?
Bueno, la pujada de preus ja ens han avisat els nostres proveïdors que serà de manera imminent.
Sí.
I bueno, té a veure amb el problema dels subministres i sobretot amb l'estret d'Hormuz,
ja,
que no pot passar molts productes, el gasoil, el petroli no pot passar, i també per la situació que hi ha al gas, experimenta una pujada molt important, i per aquestes empreses doncs és un nivell insostenible, en el qual també faran una parada de producció ara. No.
Clar, quan parlem dels fertilitzants, Jaume, no sé si més o menys us està advertint de com serà aquesta pujada, quin percentatge pujarà.
No ho sabem encara, però pot arribar segurament a un 30%, cosa així.
Uala, pues és una barbaritat.
En el qual segurament que tot això ho pot assumir, ho tindrà que assumir el pagès, ja que ell ven a uns preus que no pugen quasi mai, i llavors, moltes vegades els hi surt el mateix preu, no tenen guanys.
Clar, això t'anava a preguntar, això, quan hi ha aquests preus, ho assumeix sempre el pagès? Perquè llavors, no sé si
sí,
és gaire sostenible.
Ho assumeix el pagès.
Ostres, clar, i llavors, si la cosa ja està una mica delicada, quin marge de benefici pot quedar un pagès quan hi ha una pujada de preus tan bèstia?
A zero.
A zero?
Sí, 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 pot quedar tranquil·lament a zero.
Però això és una barbaritat, no, Jaume?
Bueno, moltes vegades s'hi ha trobat el pagès, no és que sigui una cosa excepcional.
Mare meva. Bé, i conforme ajudes i de més, en aquests casos, no sé si des de la cooperativa sabeu si es posen en marxa ajudes estatals o de la Generalitat per
a aquestes qüestions. A dia d'avui no tenim constància de que l'administració ens doni un cop de mà.
Saps què passarà? Perquè habitualment s'hi assumeix el pagès, però segurament els preus directament al consumidor també pujaran. Si el pagès assumeix aquesta pujada i els preus al consumidor també pugen, ostres, aquí hi ha alguna persona que sortirà guanyant davant de tot això.
Els intermediaris.
Intermediaris, com sempre. Habitualment sí. Hi acostuma a passar això. Jaume, no sé si els proveïdors us han dit a partir de quin moment pugen els preus, si és ja o...
Doncs sí, ja... A veure, els que es tenen en estoc encara ens els mantenen,
sí,
però els que els hi han d'arribar ja aquesta setmana ja pujaran.
Ja pujaran, prop d'un 30%. Sí. Doncs...
Bueno, aproximadament, creiem que pot ser un 30%. No ho saben segur.
No, per això, estem donant...
Però pot ser una mica més com una miqueta menys.
Va, suposo que tot anirà en funció de com es vagi desenvolupant les històries i en funció del tràfic, en aquest cas,
Sí.
Clar, això suposarà un cost que també suposo que s'afegirà al gasoil agrícola. El gasoil agrícola també pujarà, vull dir...
Per descomptat.
Puja absolutament tot.
Sí.
I tot això...
Pujan els fertilitzants, pujarà els adobs, tot el que tingui directament amb el petroli o amb el gas, pujarà.
D'acord. I això tot ho afegirà o tot ho assumirà el pagès directament.
I tant.
Mare meva. Doncs senyor Jaume Josep, gerent de la cooperativa agropecuària Gavà i Baix Llobregat, escolta'm, gràcies per atendre'ns i fer-nos aquesta previsió ja, que tocarà ja, molt amable.
Molt bé. Solament fer una puntualització
endavant,
que abans ha dit.
Endavant, Jaume.
Que lo del Baix Llobregat, lo de la carxofa, nosaltres, sobretot, a la nostra zona, el que ens dediquem bastant és a fer el calçot i puntualment en la seva època l'espàrrec.
Ah, que també són bons. Calçots i espàrrecs del Baix Llobregat.
Calçots i espàrrecs del Baix Llobregat, sí senyor.
Doncs escolta'm, Jaume, moltes gràcies, eh?
Molt bé, a vostè.
No sé si ens agafaran els preus del calçot i de l'espàrrec que pujaran o de la carxofa, bàsicament, perquè el Baix Llobregat ja sabeu que conreen això. La zona del Prat, part de Sant Boi, és carxofa i a més cap amunt del Baix Llobregat, ja cap a Gavà i cap amunt, doncs tenim aquests calçots i aquests espàrrecs. Doncs, això sí, sigui com sigui, els preus pujaran. Tot està absolutament relacionat. Avui, entre les 8 i les 9 del vespre, el pic de l'electricitat arribarà als 202 euros al megawatt hora. Està la cosa disparadíssima, disparadíssima. Estarem molt pendents de tot això perquè és tot un què. I sobretot la gran pregunta, com pugen tan ràpid els preus? Com pugen tan ràpid els preus? I després perquè baixin, ostres, és una qüestió suau. És una pujada en vertical i una baixada en pendent suau, si és que baixen. Però bé, ara imaginem una cosa. Imagineu com seria una junta amb 49 milions de veïns d'Espanya. Doncs a l'Aero Merlin ho tenen clar. És que el tema principal seria d'això que estem parlant, l'eficiència energètica. Perquè una llar més eficient consumeix menys energia, estalvia la factura i cuida del planeta. I aconseguir-ho és més fàcil del que sembla. Primer, amb un bon aïllament. Des de panells aïllants, toldos, sejadors, finestres adequades, són només uns quants exemples amb els que pots estalviar fins a un 60% d'energia. Segon, climatitzar amb solucions eficients. Amb sistemes de calefacció, refrigeració i una bona ventilació pots mantenir la temperatura ideal i estalviar fins a un 65% d'energia. I tercer, generar la teva pròpia energia. Amb solucions com els panells solars, començaràs a produir la teva pròpia electricitat guanyant més independència energètica. Així que si tu també vols millorar la teva llar i reduir el teu consum, passa't per la teva botiga o entra a leroymerlin.es i deixa't assessorar pel seu equip d'experts, perquè a més llars eficients fem, més sostenible serà la llar de tothom.
¿Cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem parlant d'aquesta pujada de preus i la gran pregunta, com és que puja tan ràpid tot això? El petroli, el gas natural, els carburants, doncs ja sabeu que reaccionen amb rapidesa davant de qualsevol canvi d'escenari geopolític com el que estem mirant, no? Vivint aquests dies. Bé, això genera preocupació perquè pagarem tots. Bàsicament, tot, absolutament tot pujarà. Bàsicament, si parlem de tot aquest tema, estem parlant de que la pujada es dispara d'una manera brutal. Bàsicament, el petroli s'ha disparat. Ara mateix, el barril està a 110 dòlars el barril de petroli. I això què significa? Significa d'una pujada encara més bèstia de la benzina. Però és que la benzina ja estava pujant, eh? Ja estava pujant. Mireu, escolteu. Escolteu la declaració que fa aquest senyor, aquest membre del grup Autoverso i que ha penjat a xarxes. Diu això.
España tiene millones de litros de gasolina en stock, compradas antes de que estallara el conflicto bélico. La Corporación de Reservas Estratégicas obliga a mantener 92 días de consumo como mínimo en stock. Entonces, la pregunta es muy simple. ¿Por qué estamos pagando la gasolina a precio de guerra? Solo el 5% de la gasolina que llega a España viene del Estrecho de Hormuz. Entonces, ¿a qué vienen estos precios? Esto es especulación pura.
Correcte. Era en declaració d'Autoverso, de l'empresa Autoverso, I és correcte tot això. És veritat que tenim unes reserves de, com a mínim per 3 mesos. És per llei, bàsicament. Llavors, per què puja el preu? De fet, la benzina que tu estàs comprant ara és una benzina que ja estava comprada abans de que esclatés la guerra. Molt abans. Llavors, aquests preus no haurien de pujar quan arribin les noves tandes, els nous encàrrecs de benzina. És veritat que això pujarà, perquè és una llei d'oferta i demanda. Està claríssim. Els productors d'Orient Mitjà han dit que paren de produir fins que la cosa no es calmi. Llavors, això què significa? Que les altres restes de productors pugen el preu. Pugen el preu, però insisteixo en una cosa. La benzina que tu estàs comprant ara mateix està comprada abans de que esclatés la guerra, al preu d'abans de que esclatés la guerra. Això significa que durant uns dies hi haurà o setmanes, vés a saber, hi haurà un marge de benefici enorme, enorme dins d'aquestes petroleres i benzineres. És així de clar. És així de clar, després evidentment, a quan arribarà el preu? Si ara ja està pujant, a quan arribarà el preu? Doncs no sé si es queixa la gent molt de tot això. El nostre company, Guillem Castro, ha sortit al carrer per preguntar a la gent si ja està notant tot això a la seva butxaca a l'hora d'omplir el dipòsit.
Es una pasada, el otro día puse gasolina y me asusté al precio que estaba porque hacía tiempo que no cogía el coche, pero a 1,60 es tremendo.
Es un bien que está en manos de muchas potencias y que cada vez que hay cualquier conflicto, pues los demás, bueno, se ve repercutido en nuestro consumo.
Òbviament, que repercuteix, ha pujat molt en un dia, com 20 cèntims, i, bueno, al final sempre que hi ha qualsevol esdeveniment no en el món, pues jo crec que s'utilitza una mica com a excusa també, pues, per pujar els preus i així que hi hagi d'on traure més pasta.
Yo, por ejemplo, no tengo coche, pero gente que conozco, amigos que tienen coche y no se pueden permitir a veces ir a trabajar porque no les llega con el sueldo echar gasolina.
Bueno, penso que el tema de la benzina sí que ens afectarà a tots, ja està pujant, per lo qual és un fet ja, i això patirà els preus amb tots els productes que cada dia fem servir o utilitzem per menjar, per tot.
Tengo que echar gasolina cada 3 semanas así, porque lo uso bastante, así que sí que he visto una subida de precio bastante importante que me afecta a mí, igual que afectará a mucha más gente, y bueno, creo que, no sé si habría alguna manera de regularlo, pero sería importante mirarlo. No sé, hay gente que se deje mucho más dinero en gasolina del que se dejaba antes, y a lo mejor, pues en lugar de permitirse algunos lujos, tenga que recortar un poco en casa.
Efectivamente, y retallar más a casa, retallar encara más, insisteixo en tot cas, i és una d'aquestes curiositats que ja conforma el comerç. Insisteixo en una cosa, La benzina que ara mateix estem comprant aquests preus, mireu, ara, més o menys, són preus orientatius d'aquest matí de la benzina. El litre de la benzina sense plom 95 al voltant de l'1,64 euros per litre. La benzina 98, 1,80. El dièsel o gasolio A, estaríem parlant d'1,73 euros per litre, aproximadament. Estem parlant d'aquestes xifres. Però insisteixo, aquest combustible és un combustible que ja es va comprar, que ja estava emmagatzemat i es va pagar a preu de molt abans de la guerra. És a dir, ara mateix hi ha un marge de benefici aprofitant aquesta escalada realment... bé, especulatiu, diria jo. Especulatiu, possiblement seria la paraula. Però bé, qui ho controla, això? Com es fa? Possiblement aquesta dona que ens estava parlant darrerament, la declaració que ha fet, igual té raó. Igual caldria, quan passen coses d'aquestes, que algú es posi damunt i digui, escolti'm, estem parlant de materials sensibles. Estem parlant de que quan puja la benzina, puja absolutament tot. No està aïllat, no és independent de la resta. Puja l'enciam, puja el tomàquet, puja el transport, puja absolutament tot. Llavors, quan parlem d'aquestes especulacions, ostres, que es puja el preu quan s'hagi de pujar. Bé, dit això, de seguida què farem? Parlarem i arribarem a 2:15. I serà el moment d'actualitzar la informació de serveis, el temps, que sembla que aquesta dana, la llevantada ja diumenge, ahir ja va desaparèixer, però atenció perquè de cara a divendres ens arriben més pluges, Durant tota aquesta setmana seran pluges repartides, però possiblement de cara ja divendres i cap de setmana tornaran més pluges. Parlarem també de la situació del trànsit i, evidentment, dels titulars esportius. Avui en protagonista, Joan Laporta. Joan Laporta, que aquesta nit estarà al partidazo amb Juanma Castaño, i que també no sé si ens parlarà de les declaracions de Xavi Hernández, que ahir també la deixava anar a La Vanguardia. Va, que de seguida en parlem de tot això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
El mundo está cambiando.
Que las casas retumban, las ventanas se mueven y bueno, en fin.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Ataque masivo de Estados Unidos contra instalaciones militares y estratégicas iraníes. La guerra afecta a un punto crítico del mercado del petróleo global, que es el estrecho de Hormuz. Eso indudablemente encarece el precio del petróleo.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
En unos minutos, precisamente, vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
COPE Catalunya i Andorra.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Atenció, atenció! A Bazar el Regalo!
Fora stock per inventari!
Fins a un 50% de descompte!
Aquesta oportunitat és única!
Aprofita-la!
Fora stock amb descomptes de fins al 50%!
Bazar el Regalo! Cada dia més a prop teu!
El mundo está cambiando.
Que las casas retumban, las ventanas se mueven y bueno, en fin...
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Ataque masivo de Estados Unidos contra instalaciones militares y estratégicas iraníes. La guerra afecta a un punto crítico del mercado del petróleo global, que es el estrecho de Hormuz. Eso indudablemente encarece el precio del petróleo.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Què tal? Com esteu? Senyals horàries de 2:45 PM. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE a Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i, si us sembla, fem un repàs a l'actualitat, a la informació de serveis i, començant per la meteo, us explico que avui s'esperen alguns ruixats, alguns de caràcter tempestuós, al Pirineu i Prepirineu, de cara a aquesta tarda, i prelitoral. No seran constants, seran irregulars i núvols, presència de núvols durant tota la tarda, tot el que és Catalunya, amb aquests ruixats irregulars, insisteixo, repartits per tot el prelitoral, Pirineu i Prepirineu. De cara a demà dimarts pel matí, les úniques pluges que possiblement s'esperen serien cap al sud, parlant de la Terra Alta, del Baix Ebre, del Montsià, per tota aquesta zona és on esperem algun plugim, pluges que no seran intenses, no seran importants, però que allà estaran, i alguns núvols. Les temperatures es mantindran. De fet, tota aquesta setmana les temperatures les tindrem més o menys pel que tocaria per l'època, cosa que tampoc és una mala notícia. Bé, i com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia. Doncs, a veure, de moment tot plegat força, força bé. No hi ha massa complicacions ara mateix a la xarxa viària, poc volum de trànsit, i només les obres o alguna incidència especial pot dificultar la mobilitat. En aquest sentit, recordem que es manté el tall per despreniments a la Nacional 260, per l'altura de Ripoll, i que el trànsit es desvia per la Nacional 260 antiga. I a banda d'això, també hem de dir que per esllavissades, la C37Z a Castellfollit del Boix també es dona pas alternatiu per aquest motiu. De moment hi ha intensitat, bàsicament, més que res cal passar amb prudència per aquest tram de la via. Pel que fa a volum de trànsit, poca cosa més. El que dèiem, en general no hi ha massa volum. Destacar aturades puntuals a la Ronda Litoral, just al final, entre Bonpastor i el Nus de la Trinitat, en sentit, diguéssim, de sortida, en sentit Terrassa o C58, de Trinitat, en definitiva, i també un petit tram entre Prim i el Moll de la Fusta en aquesta mateixa Ronda Litoral, però en sentit Llobregat.
Eduard Sánchez, moltes gràcies, que tinguis una bona tarda.
Que vagi molt bé, fins demà.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Què tal, José Luis, com estàs?
José Miguel, companys, què tal? Bona tarda. Aquí estem.
Bé, bé. Aquesta nit estic esperant a veure què li diu Joan Laporta a Juanma.
Vostè i molta gent. Vostè i molta gent perquè...
Perquè a més a més coincideix amb la que Xavi a Piau.
Sí. Bueno, fem la piràmide.
Vale, anem allà.
Fem la piràmide,
sí,
ben feta. Aquesta nit, Juanma Castaño estarà amb Joan Laporta. O Joan, sí, Laporta estarà amb Juanma Castaño, el candidat a la presidència del Futbol Club Barcelona, que passarà pels micròfons del Partidazo, per analitzar com està aquesta campanya electoral que avui ha viscut un primer debat entre Laporta i Font, marcat, tal com vostè recordava, per les declaracions a l'entrevista de Xavi concedida als companys de La Vanguardia. Doncs assegurant que hi havia un pacte tancat per la continuïtat de Leo Messi a Can Barça, assegurant que Alejandro Echevarría mana més al Barça que el mateix Joan Laporta, etc. Per aquí ja ha començat el debat entre Laporta i Font, i a partir d'aquí, doncs, el que havia de ser un debat marcat en tres blocs, doncs per allò del temps s'ha quedat marcat en dos blocs. Un, on Joan Laporta ha fet valer els seus arguments, els esportius,
sí,
la gestió de Flick a la banqueta, la gestió de Dico a l'àrea esportiva, la recuperació del nivell esportiu del Barça, i on Font ha deixat sobre la taula, doncs, els dubtes que han deixat algunes decisions del l'últim mandat de Laporta, sobretot des del punt de vista econòmic. Hi haurà un segon debat. Recordem, eleccions a la presidència del Barça el proper diumenge 15 de març, coincidint amb el Barça-Sevilla. Però el que toca, i tornem a recordar-ho i no ens cansarem, aquesta nit, al Partidazo de Cope, Joan Laporta amb Juanma Castaño. Juanma Castaño entrevistant a Joan Laporta.
Molt
ja veurem què és el que passa. Mentretant, sí, sí, tot això agafa la primera plantilla, doncs, a Newcastle. Perquè
van anar des de Bilbao directament cap a Anglaterra,
des
no?
Des de Bilbao a Newcastle per... Clar, és que no hi ha combinació directa Barcelona-Newcastle. Has de fer, per un lloc o per un altre, has de fer escala.
Sí.
Sí, sí, sí. Per anar volant, via aèria, de Barcelona a Newcastle, no hi ha combinació directa. O has de fer escala a Palma, o has de fer escala a Amsterdam, o has de fer escala a un altre lloc. El cas és que, mira, no compliquem les coses, que diria el gran Joan Batllori, mira, hem jugat a Bilbao dissabte, doncs mira, anem directes de Bilbao a Newcastle i ens estalviem, doncs, escales, contratemps i totes aquestes...
Molt bé.
Aquestes,
ah, però ja vol directe des de Bilbao a Newcastle? Sí que hi ha vol directe.
Sí, 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 sí.
Ah, curiós.
No, miri, jo és que no... Soc un absolut ignorant...
No, jo també,
en el tema d'aquestes combinacions aèries, però, sí senyor, és... O sigui, hi ha Palma-Newcastle i no hi ha Barcelona-Newcastle. Bueno, Escolti, Kicir...
Home, és una qüestió d'explotació. Segurament igual hi ha molta més penya de Newcastle, molta més gent de Newcastle que van cap a Palma que no des de Barcelona,
no,
digo jo.
I evidentment, i segur que doncs, el tràfic aeri genera des de Barcelona sobretot un trànsit intens cap a Londres o cap a ciutats d'Anglaterra, com per exemple Manchester, etc, que estan per davant de Newcastle. Però bueno, doctores tiene la iglesia i ingenieros el tràfic aeri internacional. Sí, senyor.
Pues espero que el partit sigui bastant millor que el que vaig veure a Sant Mamés, eh? A veure què fa la plantilla del Barça demà.
Es queixarà vostè de la Minya Mal?
No, és la Nicole que mira i va tocar el pal i va entrar. Va. S'ha gustat, però va entrar bé.
Es queixarà vostè d'un partit on el Barça havia de gestionar la seva plantilla, dosificar, administrar minuts... Clar, vull dir, escolti, surt de Bilbao amb els 3 punts, què més quiere? Home, sí, passar l'eliminatòria davant del Newcastle, clar,
sí,
evidentment.
Evidentment, i que juguin
no,
bé.
No es preocupi perquè demà ja li garanteixo que Pedri serà titular, Fermín serà titular...
Lewandowski serà titular possiblement o no?
Ja veurem.
Rafinha sí.
Rafinha serà titular.
Evidentment.
No? Sí, senyor. I no hi haurà experiments a l'alineació espanyolista. Però bueno... Això sí, vull recordar una coseta. Abans de la porta al partidazo hi ha tiempo de juego i tiempo de español, perquè hi ha un Espanyol Oviedo
sí,
a les 9 de la nit.
Avui tanquem jornada amb l'Espanyol Oviedo, no?
Arribarà la primera victòria de l'Espanyol al 2026?
Pues va sent d'hora, eh?
Ja va tocant, que arribi aquesta primera victòria. Recordem, baixes significatives, sobretot al mig camp, eh? Piquel i Expósito són baixes, no poden jugar avui, estan sancionats, i anem a veure, perquè Manolo González ja va avisar a la roda de premsa ahir que li donaria una volteta a l'11 inicial blanc i blau per tal d'emportar-se els 3 punts davant de l'Oviedo, que recordem està en plaça de descens. I el Girona torna d'un empat al desplaçament al camp del Levante, que clar, convida a tornar a mirar cap avall. Són 2 punts dels últims 9, s'ha lesionat Brian Hill, que té per un mes, i ha tornat aquesta certa atmosfera de pessimisme a Montilivi. Eh?
Home, sí i no, eh? Perquè va ser un empat d'aquell en temps agònic, d'aquest èpic, eh?
Sí,
un
sí,
empat
sí.
Que ben bé hauria de deixar un bon regust.
Estem entrant en aquell territori, a més, de la Lliga, on sumar potser és més important que no sumar. Aviam, sumar sempre és més important que no sumar, però
habitualment,
és allò de no perdre el que no puguis guanyar.
Correcte,
eh? Exacte. Embutxaca't al punt...
I ja està.
Escolta, i més si arribes guanyant, marcant a l'últim minut, i ja està, tu, cap endavant, que al final és aquest tram de lliga on els de darrere espavilen, on tothom té objectius i on cada partit esdevé pràcticament dramàtic. Com dramàtica és la situació del Nàstic de Tarragona, primera ref, que avui presenta el seu tercer entrenador de la temporada, Pablo Alfaro, que substitueix Cristóbal Parralo, que va substituir a Luis César San Pedro, un Nàstic que podria començar la jornada del cap de setmana en zona de descens, un equip que estava dissenyat per pujar de categoria, i els que estan en zona de descens són el Sabadell i l'Europa. És curiosa aquesta primera ref.
Futbol és futbol.
I gol és gol.
I gol és gol.
Ho va dir Bujadín Boskov. En bàsquet, debut de Jabari Parker amb la penya, amb bons números, només va jugar 15 minuts, però va deixar un bon regust, aquest jugador que arriba cedit pel Partizan. I en plena poliesportiva, temps per parlar del Sant Andreu de waterpolo femení, campió aquest cap de setmana de la Copa de la Reina.
Bé, pendents molt d'aquesta visita de Joan Laporta...
Aquesta nit, al partidazo, Joan
partidazo,
Laporta,
amb Juanma Castaño. I serà interessant veure què diu i què no diu, eh? José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquestes informacions i d'altres. Està el Joan Batllori avui?
Està Alberto Díez.
Alberto Díez.
Joan Batllori l'hem enviat a Newcastle.
A Newcastle, i fa escala.
Fent escala a Amsterdam.
Molt bé, doncs una abraçada
perquè
per...
no hi ha gol directe.
Que no, que tingui bon viatge l'Oliveros, la Condis, l'Helena Condis i el Batllori allà cap a Newcastle. Bé, dit això, que quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb l'Albert Díez. De seguida parlarem d'una molt bona notícia. Sabeu el que són les malalties rares, no? I les malalties ultrarares. Doncs sabeu que també això s'aplica als tumors? Sabeu que hi ha tumors ultrarars? Doncs ara, la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia ha tingut èxit a una teràpia dirigida en pacients amb un tumor ultrarar que afecta les articulacions. És una gran notícia. De seguida en parlarem d'això aquí a migdia, a Cope, a Catalunya i Andorra. Però abans, des de quan, o quan va ser la darrera vegada, millor dit, que vau dir no? És que dir no és molt fàcil. Treballes hores extra sense compensació? Dir no. I si el teu contracte indefinit dura menys de la, que les rebaixes? Doncs no, digues no, no, no. Truca a Legalitas i ells t'ajuden. Perquè quan tens una subscripció a un servei d'advocats que pots utilitzar tantes vegades com vulguis, pots dir no. Legalitas, no et conformis. 900-100-662.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
¡Ánimo, Ramón! ¡Mira, mira!
Dos películas.
¡Esa voz es una mina!
¡Ese chico lleva millones en la garganta!
¿De verdad?
Una voz irrepetible. Una tarde con Antonio Molina. Esa voz es una mina. Y El pescador de coplas.
No tiene pulmones, tiene un compresor.
Pues ahora verá usted.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Las mujeres de alto valor son exclusivas.
Son exclusivas. Cuidan su cuerpo.
Son femeninas.
Visten con modestia.
Son puras.
Humildad.
Así es como debe ser una mujer, según vídeos virales de 2025, aunque suenen a 1950. No dejaremos que el pasado avance.
Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Pedirle al DJ que se encargue de los fuegos artificiales de tu boda, barato, mal. Contratar con Finetwork, fibra de 600 megas y móvil con gigas ilimitados por $25.99 al mes, precio final, barato, bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Migdia.
Cope Catalunya i Andorra. Una malaltia ultrarara és una patologia amb una prevalença extremadament baixa. I això què significa? Significa que afecta a menys d'una persona per cada 50.000. O el que seria el mateix, seria menys de 20 casos per milió de persones. Bé, bàsicament, quan parlem de malalties ultrarares, estem parlant d'una base genètica, acostumen a ser greus, complexes, cròniques, progressives, i a més, de difícil tractament. De difícil tractament perquè habitualment, i això ho comentaven ja fa uns dies, les inversions en investigació acostumen a anar per malalties que afecten a una gran majoria de gent. Llavors, les malalties rares, ultrarares, doncs queden una mica al marge. Però què passa quan parlem de tumors? Doncs ara l'Hospital de Vall d'Hebron, l'Hospital de la Bio, ha trobat una teràpia dirigida en pacients amb un tumor ultrarar. Parlem amb el doctor César Serrano, que és oncòleg de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Doctor, bon dia, benvingut.
Buenos días, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí con nosotros. Primero, cuando hablamos de un tumor, yo habría oído enfermedades raras o ultrarraras, pero tumores raros y ultrarraros no lo había oído tanto.
Pues sí existen. Fíjate, los tumores raros son aquellos que tienen menos de 6 casos por 100.000 habitantes y año. Y estos ocurren, son el 24% de todos los cánceres, ¿eh? Son 200 entidades repartidas por todo el cáncer. Ultra raro es todavía menos, es menos de un caso por millón de habitantes y año. O sea, que imagínate la incidencia tan escasa que pueda haber.
¿Y dónde se suelen dar estos tumores que sean, para que sean tan ultra raros? ¿Por qué se les llama tan ultra raros?
Sobre todo es por un tema de incidencia, de lo poco que se ven, y claro, esto repercute en que se conocen muy poco y se tiene muy poca experiencia, tanto clínica como de investigación.
¿Y todos los tumores ultrarraros se pueden tratar de la misma manera o no?
No, claro que no. Y este ejemplo es un éxito de cómo entender un tumor molecularmente ayuda a la clínica. Cada tumor es diferente, de su padre y de su madre, ¿no? Entonces, la biología de este tumor es diferente. Tiene una proteína que se llama CSF1R, que es el director de orquesta, lo más importante en este tumor. Entonces, tras descubrirse esto, se han probado fármacos que bloquean específicamente este receptor, esta molécula, y claro, el éxito es plausible, ¿no? Porque te cargas lo que dirige el tumor.
Estamos hablando de un ensayo clínico en fase 3 y hablamos del tumor de células gigantes de la vena tendino... A ver, explícame esto. ¿Qué es este tumor de células gigantes de la vena tendinosa?
Sí, sí, no, el nombre no es fácil.
No, es terrorífico, pero bueno, suena muy mal para quien lo pueda parecer, ¿eh?
Mira, es un tumor muy peculiar, por un lado, porque procede de la membrana sinovial. ¿Y qué es la membrana sinovial? Esa capa terciopelada que recubre todas las articulaciones del cuerpo y que hace que las articulaciones y el movimiento de las articulaciones pues fluya perfectamente, ¿no? Pues de ahí es de donde proceden este tipo de tumores, por lo cual puede aparecer en cualquier articulación, ¿no?
De acuerdo.
Y luego, pues, es peculiar también este tumor porque se caracteriza por ser localmente agresivo, es decir, produce problemas locales en la articulación, de dolor, tumefacción, rigidez, alguna fractura, pero no tiene esa capacidad de metastatizar, de irse a otros sitios como tiene el resto del cáncer. Claro, esto se opera y tiende a volver muy frecuentemente, con lo cual, pues bueno, es proceso quirúrgico tras proceso quirúrgico en pacientes que además son jóvenes, ¿no? Entre los 20 y los 40 años.
O sea, yo entiendo que es un tumor que se opera, se quita, pero vuelve a aparecer en el mismo sitio, aunque no se expande, no es metastásico.
Exactamente, por eso lo llamamos localmente agresivos, porque pasa factura local, ataca a todo lo que es localmente, lo quitas, pero vuelve en un alto porcentaje de casos, muy alto.
¿Y con este tratamiento entonces se ha descubierto que se controla más?
Con este tratamiento lo que se ha descubierto es que es capaz de reducirlo, aparte en un porcentaje muy alto, en casi todos los pacientes se reduce y luego de manera radiológicamente significativa, podemos decir que hay una serie de criterios estrictos, en más del 50%, lo cual es único.
Sí, es alucinante. O sea, estamos hablando de un cáncer de las articulaciones. ¿Sería eso, no? ¿O algo así?
Sí, sí. Sí, un cáncer de las articulaciones y un tratamiento pues que lo revoluciona. A mí me hizo mucha gracia oír al cirujano de aquí, del Valdebrón, al doctor Vélez, diciendo, mira qué bien, ya no voy a volver a operar este tumor.
Pues doctor César Serrano, oncólogo del Hospital de Valdebrón y jefe del grupo de reserva translacional en sarcomas del BIO, de la Valdebrón Instituto de Oncología. Oye, muchísimas gracias por la charla, por explicarlo y felicidades por el trabajo a ti y a todo el equipo.
Muchísimas gracias a ti y a vosotros por dar difusión a esto.
Gracias, muy amable. Es una gran noticia, tot s'ha de dir, eh? Va, que de seguida parlem de curiositats amb l'Alfred López aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
A Cope Catalunya.
La imatge del dia, a Cope Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
A Cope Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Va, anem a parlar de curiositats amb l'Alfred López, el nostre divulgador, autor de la saga de llibres Ja està listo, que todo lo sabe, que és que ja surt a tots els mitjans, és que està fent una feina de divulgació de curiositats i de la seva feina, evidentment, al·lucinant. Hola, Alfred, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿Dónde no estás, Alfred?
¿Dónde no estoy? Sí, no me
bien.
Puedo quejar, no me
felicidades,
puedo quejar. Gracias.
Felicidades, porque además vale la pena, son cosas muy chulas, ¿eh? ¿Año sabático con los libros, me dijiste?
No, estoy trabajando en uno junto con mi chica, con Eva.
Ah, es verdad,
chica,
sí, lo de los crímenes.
Sí,
lo de los
que, siento una expresiones de ficción criminal.
Sí, lo de los crímenes.
Que a una, pues, todos esos términos que se utilizan en el mundo del crimen, de las películas del true crime, de...
¿Y para cuándo está previsto?
Para
San Jordi.
San Jordi.
Ah, muy bien.
O sea, estamos ya retocando los últimos coletazos.
Ahí está. Pues tendremos nuevo libro de cosas curiosas o de... Serían curiosidades.
Sí, van a ser todos esos términos, expresiones que uno se puede encontrar cuando lee un libro, ve una película, una serie, un true crime, un podcast... que nos suenan y que, ostras, todo tiene un origen. Cuando en una novela, en una película, en cualquier de esto, están hablando de la morgue, ¿qué es la morgue? Pero ¿de dónde viene el término morgue? ¿O de dónde viene acogerse a la quinta enmienda, que te puedes encontrar en novelas norteamericanas?
No sé si sería lo mismo de esta siguiente palabra de la que hablamos, chungo.
Chungo.
Cuando hay algo chungo, cuando hay algo chungo, sí. Es que está mal, la cosa está chunga, es que la cosa está mal. Pero ¿de dónde viene este término chungo? Me temo que del griego no.
Sí,
sí,
pues ahora te explico. No, viene del romaní, pero vamos por partes.
Vale.
Sabes que chungo se utiliza en español coloquial para referirse a algo que en mal estado, de mala calidad o con mal pronóstico, ¿no? Pues proviene del calor.
Perdona que te interrumpa, ¿y chunga en femenino sería igual? ¿Chunga?
Sí, vendría a ser lo mismo, sí.
Pues
sí.
Es que el otro día, no hace mucho...
Sí.
Pasé al lado de un restaurante que era el restaurante La Chunga.
La Chunga. La Chunga fue una cantante y bailadora catalana, creo que era catalana,
sí.
Muy, muy famosa en los años 50 y 60.
Del Somorrostro.
Y era gitana, pues... era del pueblo gitano y era muy, 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 fue muy famosa.
Pero claro, si no lo conoces y conoces más la palabra chunga, Chungo. La Chunga, y no conoces a La Chunga, que ya
es un personaje
de hace tiempo,
muy importante.
Si no lo conoces, puede tener otras connotaciones deseadas. Perdona que te haya interrumpido,
pues bueno,
viene
pues
del romaní.
Lo que te decía, viene del caló, que es la lengua del pueblo gitano, en la que significaba originalmente feo. O sea, la chunga era la fea.
La fea.
La fea, ¿eh? Y el feo, el chungo es el feo, la chunga era la fea. Y aunque la RAE, la Real Academia Española, no incorporó en su diccionario hasta 1989...
Tan tarde.
El término, sí. Su uso está documentado desde hace siglos. En el siglo XVIII ya... aparece este término, pero como era un término que provenía del caló, del pueblo gitano, pues...
Bueno, mira, los señores
de la RAE no...
Es un ejemplo claro que los de la RAE a veces no quieren
ese
trabajar.
Ese clasismo que a veces hay...
Sí, totalmente. Porque la palabra se utiliza de...
Te digo, desde el siglo XVIII ya hay constancia del uso, porque bueno, el pueblo romaní, el pueblo caló, lleva con nosotros desde hace muchísimos siglos y sus palabras se han ido incorporando a nuestro lenguaje desde hace muchísimos siglos. Pues bien, algunos etimólogos sugieren que su origen remoto estaría en la lengua romaní, ¿no? Que la palabra cruz es dunks o algo así, empezaron por DZ y UNG,
dunk.
Que significaba repulsivo o asqueroso, derivada a su base del sánscrito juganti, cuyo sentido podría ser excluido o despreciado. Y con la migración del pueblo gitano hacia la península ibérica, el término se integró progresivamente al habla de popular española, extendiéndose su uso en múltiples significados relacionados con situaciones difíciles, como el mal aspecto, que este tío es chungo, ¿no? Que pone el mal aspecto que pueda tener, ¿no? O cosas problemáticas, así que expresiones como está chungo, me encuentro chungo, este asunto está chungo, se han consolidado en nuestro lenguaje como un sinónimo de algo negativo o complicado.
Perfecto. Y bueno, vamos a acabar con una expresión que seguramente también nos sonará mucho, la expresión fumar como un carretero.
Como un carretero.
Fumar como un carretero es fumar mucho, sería el equivalente.
Fumar mucho.
Fumas como un carretero.
Sí, pero ¿por qué como un carretero?
Pero tanto fumaban los carreteros.
Y no como un bombero o como, yo que sé, un policía o como un locutor de radio.
Como un locutor de radio. Como el loco de la colina que fumaba mucho.
Ahí está. Todos tenemos también en la imagen, ¿no? Esos programas de radio, de televisión,
sí,
antes,
intimistas.
Que estaban llenos de... Sí, por ejemplo, esos programas de televisión, La Clave,
sí, asociado a la intelectualidad.
José Luis Balbín, con todos aquellos intelectuales fumando, todos ahí, y era más humo que otra cosa.
Eso ya no se ve en tele ni
pues, fumar como un carretero, pues se usa para describir que alguien fuma en exceso, ¿no? Aunque el origen... Dicen que no está del todo claro, ¿eh? Una teoría apunta a los carreteros, que eran los antiguos conductores de carretas, que pasaban largas horas esperando durante las cargas o los trayectos y, para matar el tiempo, fumaban constantemente, ganándose así la fama de grandes fumadores, ya que estaban esperando a que les cargasen o que viniese la gente que tenían que luego transportar o la carga y tal, y mientras esperaban iban fumando y cuando se marchaban dejaban ahí pues toda una montaña de colillas, ceniza, etcétera. Entonces aquí ha estado un carretero, fumar como un carretero. Pero no obstante, muchos expertos creen que esta expresión era una evolución y una deformación de otra más antigua, como hablar como un carretero, no fumar. Hablar como un carretero o jurar como un carretero, que además están recogidas por la RAE ya desde hace muchísimo tiempo.
¿Sí?
Y que aludían a personas que blasfemaban o utilizaban un lenguaje grosero. Si alguien hablaba como un carretero o juraba como un carretero, era una persona que blasfemaba, que decía palabrotas, que decía pues cosas que
no eran
correctas. Ya que antiguamente los carreteros eran vistos como hombres rudos, de clase baja, sin modales, sin formación, y que lo que habría alimentado ese tipo de expresiones populares cargadas de prejuicio, ¿no? Así que tenían esa pinta o esa fama de que eran personas que hablaban mal, que eran al ser la mayoría analfabetos y por eso acababan trabajando como carreteros y tal, y no iban a otros empleos a lo mejor más cualificados.
Ajá.
Eran personas eso que blasfemaban mucho y que tenían un mal lenguaje, y que al fin con el tiempo ese hablar como un carretero acabó como en fumar como un carretero. No se sabe por qué ese cruce, que acabó lo de fumar como un carretero hablar como un carretero,
sí,
en fumar como un carretero. Pero bueno, ¿tú cuál te convence más de las dos?
Yo creo que hablar como un carretero.
La
me convence
que
más.
Blasfemaban y
sí,
tal.
Sí, sí, yo creo que hablar como
yo
un carretero
también, yo también estoy más.
Porque tiene pinta de hombre o de persona ruda, del pueblo llano, y que habla de forma así. Es la que más me entra, pero sí. Vete tú a saber.
También hay cabe decir que te he dicho que lo de hablar como un carretero y jurar como un carretero están recogidas por la RAE, pero la de fumar como un carretero no está recogida en los diccionarios.
Los señores de la RAE... Pues es más conocida la de fumar como un carretero que las otras dos, ¿eh? Clarísimo,
claro,
¿eh?
Porque es una deformación.
Claro.
Esto viene a ser como la frase típica que decimos, estoy más solo que la una, cuando no existe esta expresión. La expresión correcta es estar más solo que la luna.
¿Que la luna?
Porque la luna está sola.
Pobrecita.
Y los poetas del siglo XVIII, XIX hablaban a la luna, que estaba sola.
Qué lástima, pobre luna.
Y alguien dijo, en vez de la luna, dijo la una, y se puso de moda decir más solo que la una. Pues pasa esto a veces, que expresiones que nacen de un modo, al final, al lenguaje popular,
acaban de otro. Alfred López, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre, ya lo sabes.
I bé, dit això, per cert, que la Lluna estarà sola, però no gaire, perquè ja han reparat a temps, sembla, el coet Artemis, que ha de portar l'ésser humà cap a la Lluna. En aquest cas, aquesta missió de la que parlarem, ja parlarem del tema, perquè és una qüestió força curiosa i realment científicament tornarà a ser tota una gesta, no posaran el peu a la Lluna, sinó que l'orbitaran per la seva cara oculta, ja no estarà tan sol a la Lluna i tornaran cap a la Terra. Serà un experiment per posar a prova els coets que hauran de portar, en aquesta vegada sí, a l'ésser humà a posar peu a la Lluna, però per establir bases. Aquesta és la idea, eh? Estem parlant de ciència-ficció en l'actualitat. Bé, recordeu que totes les xerrades que hem fet al programa les podreu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya, i que també pots descarregar-te l'aplicació, tant per Android com per iOS, per seguir-nos a través d'aquesta aplicació i des del cotxe, que és l'aplicació és compatible amb CarPlay i Android Auto. Ja ho saps, que allà has de buscar Cope Catalunya, o i allà trobaràs tota la informació, totes les xerrades que hem fet, bé, les nostres i les de tota la casa, per no perdre't l'entrevista que farà el Juanma Castanyó aquesta nit a Joan Laporta. Va, que arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja, rebint l'abraçada del que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.